au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Creies la fruita, Malcolm, que t'agrada, eh?
La fruita, la fruita.
Aquesta fruita que ens posen els dissabtes els de Camarasa, sí, és collonuda.
No, és estupendo, és estupendo. Ja menja fruita cada...
Aquest menja fruita, aquest menja fruita... Per tota la setmana quan ve aquí.
Bé, sí, i tant, i tant. Bueno, què hem de fer, exacrables?
Pues mira,
no us he ni saludat, mira, t'imagina. Hola, Malcolm Otero, bon dia.
Què tal, bon dia?
Hola, Santi Jiménez,
hola,
bon dia.
Hola, què sí. Bueno, doncs pues, farem, doncs... Pues,
què fareu, què fareu?
Anirem a fer això dels exacrables. Què passa ara?
Que estic sentint la cabina als meus auriculars i això és molt raro per mi.
Ah, molt bé. I no saps canviar el piu.
No, no sé, bueno. no sé. Sí, m'agrada molt sentir a Cristina. Sí, m'estimo molt... Més...
Bueno, ja, podeu seguir, eh? No cal que expliquem tot. Mira,
és a Itàlia aquesta setmana. He anat a Itàlia.
Has anat a Itàlia, sí.
A Nàpol.
No, has anat a Itàlia.
He estat a Nàpols.
Ah, sí.
Què és això? I això m'ha fet inspirar en un dels homes que més odien a Nàpols, i que, però que és dels més famosos del país. Que
dels més odiats a Nàpols, eh?
Sí, home, clar. Tot el que tingui relació amb la Juventus i amb el Nord.
Si tu et plantes amb una samarreta de la Juventus a determinats barris de Nàpols...
Espera, un moment.
Què?
L'alcalde de Nàpols és de la Juventus.
Oh! Però què dius? No hi ha cap...
M'ho va explicar l'altre dia i vaig dir, però com pot ser?
Com pot ser que el votin?
Sí, sí. No el votin.
Bueno, és igual.
De fet, el que va passar és que el president de la zona de Nàpols,
sí,
a Campània,
sí, va... A la regió.
Va dir que aquest havia de ser l'alcalde.
Ah, bueno, va decidir-ho a distància.
No, de fet, em truca el Santi i em diu, aquí hi ha una cantera d'exacrables.
Allà.
Ja hem cremat una mica França.
Sí, una mica sí.
França és com la mina d'or dels exacrables, però sembla que Itàlia també. Perquè, que a més, això t'interessa.
Què?
Mundo té molts bons restaurants.
No comenceu, jo.
No, de fet, em truca el Santi...
És impossible menjar malament a
la punta. I em truca el Santi i em diu, no t'ho creuràs... M'han preguntat pel Bundó els millors restaurants de Nàpols, preguntant si coneixia el maestro
Bundó.
El quarto fratello del Roca, el rei de la Hispània, l'oràculo d'Adrià. I que creuen que ets un dels crítics gastronòmics més importants d'Europa.
Home.
Ets un tipus, la veritat, admirat arreu. Sí.
Però per admirat era el nostre protagonista d'avui, a qui encara se'l coneix com el rei d'Itàlia. De fet, quan va morir el 2003, el diari francès Libération va titular a portada «Ha mort el rei d'Itàlia», perquè és una frase que en el seu dia va dir Henry Kissinger, avui sortiran bastants execrables,
sí,
connectats, que el va definir com el rei sense corona d'Itàlia. Qui vol la corona si tens tota la pasta?
Exacte.
Després de la Segona Guerra Mundial, el nostre protagonista va encarnar el que era la recuperació industrial del país, la modernitat, el capitalisme més salvatge i també el luxe i la imatge de seductor arquetípic dels italians.
Mm-hmm.
És indubtable que tenia, atenció a la paraula, que no té traducció al català, no li trobo una paraula que tingui traducció al català, ell tenia esprezzatura.
Esprezzatura?
Esprezzatura.
Què vol dir?
És una elegància natural.
Ah.
És allò d'un talant, però tampoc seria... Hòstia, que el tio tenia...
Sí.
Que tant és com anés pel món, que tenia esprezzatura.
Ja, esprezzatura
és molt difícil de definir. Amb un
bueno, si ho trobo, t'ho dic. Seria un...
Vale.
Com tenir planta, però no és ben...
No, tampoc, perquè això està associat als rics molt rics.
Ja.
Sí,
ja.
És la classe, una cosa així, no? Aquesta gent que ha vingut al món a estiuejar. Saps? Vull dir que
els veus que mai
que els hi sua la polla a tots. I que van tot arreu, que facin el que facin, els hi sortirà bé. Ell complia les dues condicions, sempre ric, molt ric, i havia vingut al món a estiuejar. Perquè es feu una idea, com era ell, i de l'esprezzatura, ell, per exemple, portava el rellotge, un rellotge molt car, òbviament, o sigui, el vostre pis no val el preu del rellotge que portava aquest senyor,
ja,
però portava el rellotge cordat sobre el puny de la camisa.
Oh!
Que això t'ho pots...
Sí, per damunt de la camisa.
Sí, a la camisa i a sobre el rellotge.
Té sentit?
Lleig de nassos,
Ja, però té sentit, sempre t'has de treure la camisa per veure el rellotge.
Això t'ho poses tu i ets una hortera de bolera. Però ell tenia esprezzatura i li quedava molt bé. També ell portava jerseis i corbata, però la corbata per sobre del jersei.
En un jersei, hòstia, Déu-n'hi-do.
Això ho poses tu i sembles miliqui.
Exacte.
Però clar, ell li queda bé. Bueno, queda clar que era un tipus que s'agradava molt, a més, però també era un mal pare, un home fred, corrupte, calculador, i pel que la humanitat, homes, dones, nens i tot el que hi hagués, eren titelles al seu servei. Charlie Chaplin, altre execrable, el va definir molt bé. Va dir d'ell que... Agnelli té èxit. I l'èxit fa la gent molt més simpàtica del que sembla.
Ah, això és veritat.
Una altra definició és la de Jacques Gragowski, que és un polític italià, va ser diputat del Parlament Europeu, que va dir d'ell que mai va llegir un llibre fins l'última plana, mai va veure sencer un partit de futbol, mai va veure una pel·lícula fins al final. L'apassionava la velocitat i ser el primer en tot.
Que bo.
I a la família, doncs tampoc la seva fama tampoc era absoluta. El seu net, Lapo Elkan, afirma que Gianni va ser un avi fantàstic, però mai hagués volgut tenir-lo de pare. Segurament...
Quina frase.
Segurament tampoc ningú vol tenir-te tu, Lapo, ni com a veí d'escala, perquè ja anirem parlant, perquè això és Succession, eh? Bueno, la seva neboda, Isabella Ratazzi, resumia el seu èxit dient que estava involucrat en tot allò que apassiona els italians. Cotxes, esports i sexe. Clarament estem parlant de l'avocato, tot i que mai va exercir d'advocat. Es deia Giovanni Agnelli, el de la Fiat, el de la Juve, més conegut com Gianni Agnelli.
Abuelito, dime tú,
oh!
Mis sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy. Dime
por qué. Prou bé hem sortit.
Sí, m'agrada. No, ara m'ha... Sorpresa, però per què té a veure Agnelli amb Agnelli amb el...
Si vols dir-li avocato Gianni. Si has de tenir...
M'agrada molt més avocato.
L'avocat.
No, hem posat aquesta cançó per posar una mica en context el personatge, perquè la figura del seu avi és fonamental. L'avi es deia Giovanni Agnelli, per això ell era conegut com Gianni, per no confondre'l.
El gran i el petit, sí.
Exacte. Que va ser el
fundador... Entonces hi ha un altre més petit, Giovannino. ja arribarà.
Va ser el fundador de l'empresa... Fàbrica italiana d'automòbili Torino, Fiat.
Mira, ja sabeu què vol dir Fiat.
Que no ho sabíeu, eh?
Ja està, ja no només per això ha valgut la pena. La resta ja veurem.
I que això ho va fer amb els diners que li va deixar en herència el seu pare, Eduardo, que va fer fortuna criant cucs de seda.
Com?
Sí, senyors. Sí, senyors. Abans de vendre a l'Iris i per donar-te criptomonedes i 50 euros a centres comercials, la gent ja es guanyava la vida amb oficis benestats.
No, el tio va fotre molta pasta. Venint.
Cucs de seda.
Cucs de seda, sí. Pues la fortuna principal dels fundadors de la Fiat la comença el besavi Eduardo venent cucs de seda. L'avi, el Giovanni Agnelli, el vell, els cucs de seda li devien fer una mica de fàstic i va fer carrera militar, però sense massa vocació, perquè el que de veritat el tornava boig era la mecànica. Però era una mecànica cutre. Ell era una barreja entre el professor Bacterio i el Coyote provant invents de marca Acme. Juntament amb dos amics, el tinent Gropello i el soldat Scotto, Agnelli, Gropello i Scotto, sembla la davantera del Torino de...
M'agrada.
Es tancaven a un garatge a intentar inventar motors que acostumaven a explotar per intranquil·litat dels veïns i del pobre Scotto. L'Scotto, un era el que tenia la pasta, i a més tenia el càrrec de capità o coronel, l'altre era tinent, i Scotto, el pobre Scotto, era soldat només. Per tant, el soldat, l'Scotto, era qui provava els motors i va acabar mal ferit en més d'una ocasió quan li explotaven els motors que intentava arreglar. Però finalment, i aquí apareix un altre personatge, amb l'ajuda de Benito Mussolini...
Ui, ja hi som.
Va muntar la Fiat i es va fer d'or.
Sí. Va entrar en política i va ser alcalde del seu poble. Vilar Perosa. Des del 1895 al 1945.
I perquè es va morir el 45, perquè si no encara seguiria...
Anys d'alcalde.
Però 50 anys d'alcalde és del més bèstia que...
Clar, però quan va morir...
Bueno, és que de fet quan va morir l'alcalde va ser el seu fill, eh?
No, clar, perquè això ja és...
No, va ser el seu net.
No, és...
El seu net, perdó.
Bueno, però això és monarquia, ja és clar, així.
Perquè el fill no, perquè el Giovanni Agnelli Sr., que va morir molt jove quan Gianni només tenia 13 anys. I l'avi, aleshores, va decidir que l'hereu universal del seu imperi seria el net. L'Agnelli vell, a més de fundar la Fiat el 1899...
1899!
Prou, per nosaltres, prou, el Barça!
Prou.
Van muntar la Fiat i el Barça.
Sí. Va diversificar inversions i es va ficar al món dels mitjans de comunicació.
Hombre, no falta.
Va comprar el diari L'Estampa i el va posar al servei del règim feixista, que li va agrair el favor fent-lo el principal proveïdor de vehicles de l'Estat, incloent la policia i l'exèrcit, i es va fer tan ric que, com a alcalde del seu poble, va exonerar a tots els habitants de pagar impostos municipals perquè ell es feia càrrec de tot.
Oh. Realment és un padrí, eh?
Un padrí.
Per tothom. És fill. Com un padre.
Home, i us pregunteu per què guanyava les eleccions?
Home, un darrere l'altre.
El seu fill, quan el va substituir...
El net no és el fill.
El net va mantenir aquest costum.
Sí, tot pagau gallo. Hòstia, o sigui, tu vivies a Vilar...
Aquesta ronda, jo.
A Vilar Perosa i no pagaves impostos municipals perquè tots els pagaven els anyells.
Increïble, eh?
Hòstia, l'IBI, tot això...
De què es vol queixar vostè? De què? De si què? No paga impostos.
I aquí votarà, veritat? Ah, clar. Doncs pues ja està. Si bé és cert...
Quan signaven els papers de... Vostè què deu d'impostos, tal? Ja li pago jo. Recordi, el partit es diu...
No, es diu Agnelli.
Agnelli.
Es diu Agnelli. A veure... És cert que, com ha explicat el Malcolm, el pare de Gianni Agnelli, el fill del vell Agnelli, va morir quan el Gianni tenia 13 anys. I ell va decidir designar a Gianni com l'hereu de l'imperi. Però abans li va donar un consell. Li va dir, agafa't uns anys de llibertat abans d'entrar a les obligacions de la companyia.
És increïble.
Li dona uns centenars de milions i li va dir una cosa així com, apa, vés pel món a cardar com un boig, a fotre't la gran vida, i quan t'hagis cansat i se't caigui el nardo a trossos, tornes i et poses a pencar.
És molt fort.
El nano, òbviament, va seguir el consell de l'avi, perquè, vamos, qui no ho faria?
És increïble.
Donant això. Però el que no li va quedar clar era la segona part, el de quan et caigui el nardo, vine i comença a treballar, perquè no es va cansar mai d'aquella mena de vida.
Gata in discoteca, sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato, e mi sono...
Quins records?
Oi.
Sguardo de serpente.
Oh, ara, com es deia el personatge de la competència? Que ara fa dies que no li sento. Giovanni Pappardelle, em sembla, era Pappardelle?
Sí, em sembla que sí, sí.
Giovanni no, eh? No. Bueno, no ho sé. Fantàstic. Bueno.
No, és que...
Perfecte, m'està agradant la selecció musical avui, eh?
No, ja és raro,
notícia.
Eh? I Heidi i Pino D'Angelo.
Molt bé. També algú...
Ets molt eclèctic, tu també. Eh?
Bueno, és crític gastronòmic, no musical.
Ens ha d'agradar tot.
No, això per fer-se una idea de com era Gianni amb les dones, ens hem d'imaginar el típic italià de discoteca de la Costa Brava i posar-li milions i entendre l'època i la seva família. Que, com hem vist amb l'avi, li permetien fer de tot. La seva germana, Maria Sole...
Ai, Sole, que te dejo en el mechero!
Ai, la Sole! Que va declarar, quan li van preguntar per les infidelitats del seu germà i les seves amants, que, obro cita, quan una dona es casa a Itàlia, no espera que el marit es mantingui fidel per sempre.
Bueno, aquesta és una manera d'entendre la vida. Però és que a base de frases seves i del seu entorn es podria fer un retrat del pollastre. Mireu. Primera frase de Gianni Agnelli. Cita textual. Un s'enamora als 20 anys. Després, només les cambreres s'enamoren.
Oh, hòstia, quina rata, perdona.
Segona frase de Gianni Agnelli. He conegut marits fidels que eren marits pèssims. I he conegut marits infidels que, en canvi, eren òptims. No sempre les dues coses coincideixen. Però aquí és una frase d'un dels seus millors amics, que és aquesta. Gianni no és monògam. No ho ha estat mai i mai ho serà. És un dels pocs homes rics al que li agraden més les dones que els diners. La frase és del seu millor amic, Taki Theodorakopoulos.
Còpules?
Clar, per això eren amics. Llorona, còpules. Per això eren amics.
Escolta, que rebo molts missatges de gent, diguem-me que és Giorgio Pappardelle.
Giorgio Pappardelle.
He dit Giovanni, no. Giorgio Pappardelle.
A l'igual que va passar fa 15 dies amb Ryan O'Neill, la llista de mans d'Agnelli seria el We are the world, saps? De la senyora...
El millor dels millors, Human Stars.
Hall of Fame.
Hall of Fame, senyora.
Sí, sí, sí. Però les senyores més fantàstiques, estupendes de la segona meitat del segle XX va ser nòvio de Virna Lisi, Rita Hayworth. Ja sabeu que li va posar el nom Xavier Cugat. Ah, sí. No, que és mentida.
Sí.
O Anita Ekberg, que aquesta va ser l'amant més oficial durant molts anys.
Anita Ekberg.
Sí.
La Dolce Vita.
Sí, sí,
Dolce Vita,
sí.
Sí. La senyora aquella que es banya a la Fontana de Trevi.
Exactament.
El tio la va veure a la pel·lícula i va dir... No va veure la pel·lícula sencera. Va marxar quan la va veure i va dir... El telèfon d'Anita Ekberg, sisplau.
És increïble, de veritat, el personatge.
Aquesta vida...
Quina rata.
Dedicada al plaer, va frustrar el seu primer matrimoni.
No, clar. No, és que clar.
Però és que, amb qui es anava a casar?
No, però és que ell estava bromès amb Pamela Harriman Churchill. Una diplomàtica nord-americana milionària que havia estat casada amb el fill del primer ministre anglès, per això ho deia Churchill, i que era l'ambaixadora dels Estats Units a França.
Era una senyora molt important, eh?
Però ella fins i tot va arribar a convertir-se al catolicisme per casar-se amb Giovanni. Però abans d'anar a Itàlia, li van arribar ja masses veus de les seves infidelitats i va decidir que... Cold feet.
Ja, va... Clar, cada ulleta té la seva tapeta.
M'encanta aquesta frase.
I aleshores el Gianni va trobar una dona al seu nivell. Una dona sofisticada i tan infidel com ell. La princesa Marella Caracciolo di Castagneto.
Oh, m'encanta el nom.
Amb aquest nom no pot ser... Sí, no diu...
Marella Caracciolo di Castagneto.
Princesa.
Princesa.
Princesa. Van estar casats 50...
Princesa o principesa?
Princesa.
Ah, no sé, sí. Que no sé.
Tu digue-li com vulguis, perquè queda bé tot. Oh, si et dius així, pots dir el que vulguis. Van estar casats 50 anys en els que van tenir dos fills. Un va ser Eduardo, que es va suïcidar, del que parlarem més endavant, i Margarita, de la que també en parlarem. I que es va casar, la Margarita es va casar amb el novel·lista Allen Elkan, americà, jueu, de família italiana, que eren els banquers de Mussolini. La nova taula va de collons, eh?
Vale. Sí, sí. I és la mare... Perdoneu, és que es van sentint sons des de...
I és la mare de John, sí. Ginebra i Lapo Elkan. Bueno, el que parla d'això. Marella Caracciolo havia estudiat art a París. Era model i assistent del fotògraf alemany Erwin Blumenfeld a Nova York, on era una socialité que era pintada per Andy Warhol i que anava sempre a l'alta societat. Formava part, per exemple, del cercle d'amigues de Truman Capote, que és qui li va posar el sobrenom de El Cigne per la seva esbaltesa, la seva elegància i la seva bellesa. Ara estan fent una pel·lícula sobre l'època aquesta als Estats Units de Truman Capote, es diuen Els Cignes, que és quan ell va escriure Pregàries ateses, que és quan ell... traiciona escrivint tots els cotilleos que es deien aquestes senyores.
Els gòssics. Doncs
pues una d'aquestes senyores era la Marella Caracciolo di Castagneto.
Hosti, que bo.
Sí, la principessa, la Marella Caracciolo, i ell tenen un acord segons el qual cadascú feia el que volia. I fins i tot, a vegades, ho fèiem junts. Una parella una mica moderna per l'època. Com quan van convidar a Itàlia a un matrimoni molt famós, però molt famós, d'amics seus, i per dir-ho finament, no tenien problemes de que quan anaven a dormir ningú tingués una habitació assignada.
Si tu te'n vas de vacances amb una altra parella d'amics teus, i tu arribes allí i dius, tu no ets... Bueno, és igual, home.
Va, tira. Bueno,
però és que qui eren aquests amics?
Demà hi ha...
Aquest matrimoni eren ni més ni menys que John i Jackie. I quan no estaven...
John i Jackie?
John i Jackie. I quan estaven de vacances a Itàlia, dormien a la Casa Blanca.
No! No!
Jacqueline Kennedy va reconèixer el periodista Arthur Schlesinger que en aquelles vacances va tenir un afer...
Ho posarem més fi.
Una cosa fina.
Sí. Els hem posat fins ara.
Un afer.
Amb l'advocato per fer-li pagar al seu marit les seves múltiples infidelitats, entre elles amb Marella Caracciolo.
Sí, però tot no podia ser anar cardant pels puestos.
O sí.
S'havia de posar a currar i ho va fer a l'estil de la família i del país. Agnelli era el cap visible de l'empresa, però en veritat la Fiat la dirigia el govern italià. Segons explica David Lantz, que com sabeu, òbviament és un prestigiós historiador econòmic que dona classes a Harvard.
Tothom ho sap.
Sí. Ell defineix. Fiat no era una empresa familiar, com qualsevol altra. És l'encarnació en si mateixa del capitalisme italià del segle XX. Si us penseu que era una empresa com, per exemple... A veure, és que aquí no podia pensar...
Una que tingui accés al govern, per entendre's.
ACS, mira, la primera que em surt. Va, ACS. Diguem-ne que ACS podria tenir un cert tracte de favor en part del govern. Pues bueno, ACS no és res
comparat de la caritat
amb el que era la Fiat, amb el govern que sigui d'Itàlia des de fa 125 anys.
Sí, sí, al llarg de la seva història s'ha beneficiat de lleis proteccionistes per impedir l'importació de cotxes a Itàlia fetes ad hoc, pas de l'ESO, a mida especialment.
Sí, sí.
La Fiat era gairebé un partit polític més al Parlament. Es beneficiava de plans de desenvolupament especials per construir plantes de fabricació, on volia. Si havia de requalificar i expropiar, es requalificava i s'expropiava. Si calia fer fora gent, el govern aprovava una llei nova de subsidis per desocupació. Els teòrics econòmics resumeixen, això és bestial, aquesta manera de procedir com una privatització dels guanys
i una socialització de les pèrdues.
Clar, quan no va bé, bueno, això ja passa. Ja. Quan no va bé, pa todos, quan
no
va
sé,
bé, pa
unes poques. Jo no sé quina empresa us es pot recordar això.
I a part, algun mitjà de comunicació tenia, també.
Hi ha algun equip de futbol.
No sé qui
us pot recordar, l'avocato i l'ingeniero. I l'ingeniero. Bueno, esclar que ja està bé que un govern ajudi a unes empreses més productives del país, però el que no està bé és que aquestes ajudes no reverteixin en la població. Aquí els que van es beneficiaven només a la família Agnelli. S'estima que l'estat italià ha invertit a la Fiat per valor de 100.000 milions d'euros.
Quina barbaritat.
A canvi, que obtenia l'estat italià? Que els obrers de la Fiat van deixar de votar a les esquerres. Va haver-hi, després de la Segona Guerra Mundial, un pànic generalitzat a Itàlia de que el Partit Comunista Italià, que estava format bàsicament per obrers de la Fiat, posessin a les esquerres. No ha passat mai.
No ha passat mai. S'ha quedat controlat, això.
La fàbrica
Problema solucionato.
Solucionato. La fàbrica automobilística era, i és, com a mi, és diguem-ne, un ministeri més del govern. Però els diners, com diuen els cursis, i els que no en tenen, no sempre donen la felicitat.
Ai. M'encanta. Avui esteu sembradíssims, eh?
Gràcies.
Quin tros de sèrie, eh? Bé, l'heu acabat?
No, només he vist la primera temporada.
Jo encara no l'he acabat, em queda l'última.
Ara explico al final.
Succession, per qui no reconegui, són d'aquesta família.
Ara veureu que Succession està basada, o jo tinc la sensació, i no l'he vist.
En els Agnelli.
És en els Agnelli.
Sí, bueno, també una mica de Murdoch, però...
Sí, era bastant Murdoch, però bueno, més o menys tot funciona igual.
Fa no fa, sí, sí. La veritat... La veritat és que és difícil trobar documentació a Itàlia que parli críticament dels Agnelli. Però hem trobat un llibre escrit per Antonio Parisi que es titula, i aquí faig, abans de dir el títol, ara, perquè hi ha un col·laborador que saps que va estar casada amb una tia italiana i que sempre que va a un restaurant italià diu aquests espaguetis...
Que a veure com ho dieu, no?
Sí, que es diu Toni García Grunyón, sí. Que és molt passat. Sí, ho diré malament, no parlo italià. El llibre diu... Gliagnelli.
No, però això deu ser Gliagnelli.
Gliagnelli. Tampoc comencem vosaltres, que tampoc sou del dicho italià. Segreti, misteri e retroscena de la dinastia que ha dominato la història del Novecento italiano.
Bueno.
No sé si s'assemblen en res, però és igual. I que ha dit algunes perles. Per exemple, explica com Gianni va assajar el seu germà Giorgio...
El que no parla ningú mai a Itàlia.
El germà, per tal
està
de que li,
prohibit parlar-ne.
Per tal de que li cedís la seva part de l'empresa.
Això passa a Succession, també.
Sí. Amb certs problemes mentals, no va aguantar la pressió i va ser internat a una clínica suïssa de la que es va llançar per la finestra.
Sí. Succession és la família Trapp al costat dels Agnelli. També es va suïcidar, com hem dit, Eduardo, el fill gran de Gianni. Eduardo tenia greus problemes d'addiccions a les drogues. Mira, Succession també, i mai va trobar la comprensió del seu pare. Succession. Segons Indro Montanelli, el pare, Gianni, va ignorar el fill amb una fredor inexorable, cruel, ostentosa, i li feia veure cada dia que per a ell el seu fill no existia. En el llibre de Parisi es descriu aquest episodi parlant de que l'advocato era un home incapaç d'entendre el patiment aliè, massa immers en el seu propi hedonisme com per comprendre i mirar a l'exterior. Ell va decidir que el seu fill era una tara i aleshores el va ignorar i va deixar clar que l'hereu del seu imperi seria el seu nebot, Giovannino. Clar, no, si a l'avi es deia Giovanni, ell es deia Gianni, a l'altre, el nebot, hi ha Giovannino.
Arribarà un moment que no podran més, ja, eh?
Clar, aquest no es podia dir Gianni. Aquest era fill del seu germà Umberto.
Hosti.
Abandonat a la seva sort i a les seves addiccions, Eduardo es va suïcidar també llançant-se d'un pont. I poc després, Giovannino, una altra desgràcia que agafa la família, mor als 33 anys d'un càncer fulminant.
Bo.
Per tant, quedava més oberta que mai la lluita per la Succession i amb la família trencada, perquè tant la seva dona com la seva filla Margherita van començar a treure's els ulls.
Sí, Margherita Agnelli, es veu que li va entrar un sentiment de culpa quan el seu germà es va suïcidar i va acusar els seus pares de poc afectuosos. Però quan l'advocato va triar el seu net, fill de Margherita, John Elkann, com a hereu de l'imperi...
Veus, aquest el van aconseguir. John, en lloc de Giovanni, Giovannino, tal. Li van dir John. Com li diem, John?
John, que ja no puc més, ja, de fer diminutius.
Pues, sí. Amb aquest nomenament, diguem-ne, es van aturar les austeritats que es van desfermar quan el 2003 va morir Gianni Agnelli. Aleshores, més successions, la guerra va ser entre l'àvia, la mare i els fills pel control de les accions, i la senyora Margarita va acabar venent el seu paquet d'accions per 1.300 milions d'euros, 1.300 milions, al seu fill John, que va haver de pagar en contra de la seva voluntat.
Sí, no, estan barallaríssims, però... el fill i la mare.
Però que encara hi ha més.
Sí, home, ens hem deixat aquí, dèiem, l'Apo Elkem.
L'Apo Elkem.
L'Apo Elkem.
Però, home, per favor.
La nova ovella negra, la nova ovella negra de la família, que a causa de les seves addiccions a la cocaïna i a l'heroïna, va haver de deixar la companyia el 2015 després de gairebé palmar-la per una sobredosi després d'una vida dedicada a col·leccionar cotxes de luxe i models de luxe. L'Apo Elkem és un gra al cul als Agnelli. Critica tot el que fa el seu germà gran. Es caga en la Ferrari, en la Fiat, en la Juventus. I després de renunciar a la seva part del negoci familiar, ara els dedica als iots i a la moda.
És que és molt fort.
I més tard que d'hora acabarà malament. Més de la que tard acabarà.
Són un cliché de família, eh?
Són increïbles.
Però queda, al final, la veritable passió de Gianni. La Juventus.
Clar, és que hem parlat poc de la Juventus, això, eh?
Home, és que hi havia molta cosa.
No, ja.
No us resulta familiar que el principal empresari protegit pels governs de torn
sí.
i que és el gran donat de les campanyes dels partits que guanyen les eleccions sempre posa els mateixos ous a cada cistell? A més, tingui un equip de futbol tradicionalment afavorit per tots els estaments.
No!
No!
Això només passa a Itàlia. No busqueu comparacions.
Mai.
No busqueu comparacions entre l'avocato i l'ingeniero.
Sí, no penseu malament. Gianni Agnelli va ser president de la Juventus del 47 al 54 i després simplement era l'amo, el propietari de l'equip, que va deixar en mans de senyors tan poc recomanables com Luciano Moggi, conegut a Itàlia com Lucky Luciano, que potser un dia es va passar el joc i va desencadenar l'escàndol conegut com el Calciopol i que va acabar portant...
El Calciopoli,
que va acabar portant l'escàndol aquest de comprar partits, àrbitres... No parlarem d'això. Va acabar portant a la Juventus a la segona divisió.
Això és fort, eh?
Sí, sí.
Tenint en compte com era...
I li van...
Mira que com l'havien liat-la. O sigui, Moggi, és aquella de Moggi. Pots pixar-te a la piscina, però no des del trampolí, home.
Però li van treure dos títols, el del 2004-2005 i el del 2005-2006.
Ai, ai.
Per cert, aquests i el Real Madrid són els socis que el Barça s'ha buscat per muntar aquesta nova competició europea.
No ens quedaran ni els calçotets. No podem anar amb aquesta gent, home.
11 i 21 minuts.
La porta només té un despatx d'advocats.
És fort, avui. No es pot competir amb això.
Que no es pot competir, home.
Gianni,
la
Gianni,
família aquesta de la poeta.
Oi. Gianni Agnelli, que per cert, heu pensat una foto de quan era més jove, no? I que tenia una certa maduresa que té aquesta imatge ja...
Despensatura.
Despensatura, sinó que té el cabell negre i les patilles blanques, que és com ja...
Despensatura. Això és que li queda bé tot. Li queda... A més, el tio es va casar, no sé, m'he oblidat de posar-ho. Ella es casa, finalment, amb la Mariela Caracciolo, tot això. Quan,
Castagneto.
Quan es fot una Castagneto, al 1953, perquè va amb un Ferrari, que ell, el Ferrari Barchetta, se'ls feia personalitzats, per això eren seus. Per això era Ferrari. Per això eren seves. I trec una cama, i era coix. Però és que, a més, anant coix, li quedava molt millor tot.
Sí.
Aquest tio, fes el que fes, li quedava bé tot.
Avui Gianni Agnelli, el nou membre dels Il·lustres Exagrables. Gràcies, Santi Jiménez, gràcies, Malcom Otero.
Adéu.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.